Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Per avui tenim quatre estrenes per comentar i una sessió d'òpera al Cines Olot.
Veurem com ens queda distribuïda la cartellera i també jugarem a les pel·lícules.
Amb tres escenes i tres pistes es tractarà d'endevinar la pel·lícula que us hem triat avui, però és que també a la vegada bufarem espelmes.
Concretament, 58 espelmes, que són les que bufarà demà passat l'actor escollit per la festa.
També farem la crítica d'una de les pel·lícules que no són novetat d'avui i que encara podem veure als cines de la nostra ciutat.
I ja tenim nominats els Gaudí d'aquest any. En farem un primer comentari abans de regalar entrades en el concurs que fem cada setmana.
Recordeu que volíem biòpics d'esportistes. I si us sembla, anem ja per la recomanació.
Ja ho sabeu, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana ve de l'àmbit laboral i de la salut. Després de gairebé dos anys de sobreesforç pel Covid, les infermeres tant del sector públic com del concertat van sortir dimarts passat al carrer per demanar millors condicions de treball. Denuncien falta de mans, contractes molt precaris i sous baixos.
Quina és la idea? Confirmar que, malgrat les conseqüències que algunes mesures polítiques impliquen en sectors laborals molt concrets, com és en el cas dels sanitaris, sembla que, com sempre, no hem après res del passat. Què us recomanem a partir de tot plegat? Doncs El paciente inglés, estrenada l'any 1996 i dirigida per Anthony Minghella, la història d'una infermera de la Segona Guerra Mundial que cuida un home desfigurat pel foc de la guerra.
Diàlegs perduts.
En Hamburgo le mintió usted en lo referente a su estado civil.
Yo quería salir de Alemania, así
que... Le mintió usted, ¿verdad? Diga sí o no, por favor.
Sí.
Gracias. Y a continuación, al disponer su boda, mintió a las autoridades.
No, no dije la verdad a las autoridades.
¿Les mintió usted?
Sí.
En la propia ceremonia matrimonial, cuando juró amar, honrar y obedecer a su marido, también eso fue mentira.
Sí.
Doncs ja ho sabeu, hem escoltat el primer tall d'aquestes pel·lícules, ja hem dit que avui jugaríem a les pel·lícules. Avui, el primer tall i la primera pista.
Quina és la primera pista? Doncs bé, la pel·lícula és una adaptació escrita pel mateix director del film d'una de les grans obres d'Agatha Christie. Originalment, era una obra de teatre de caràcter judicial.
Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Venía aquí porque me gustaba estar solo y me gustaba cantar, cantar a gritos. Entonces yo me echaba una ojeada para aquí, para todos los lados, ¿sabes? No hay nadie, entonces... a pegar voces.
Pues de niño, pues era un chico normal. Lo que pasa que con sus ideas no me imaginaba que le iba a suceder esto. Y yo le decía a mi marido que nos lo van a empapelar.
La primera de les estrenes pertany a un gènere que no veiem gaire sovint a les nostres pantalles. Porta per títol No somos nada i és un documental musical. En aquest cas, es tracta de conèixer els 40 anys de vida d'un grup de joves que van revolucionar la música amb cançons que es van convertir en veritables himnes del moment. Està dirigit per Javier Corcuera amb el guió d'ell mateix i No somos nada ens apropa a la trajectòria de La Polla Records.
Aprofitant la darrera gira d'aquest grup a l'Avés, que va tornar després de gairebé 20 anys de no actuar, el director va filmar hores i hores d'actuacions i l'opinió en directe d'algun dels seus membres. Hem de dir que es va estrenar en la darrera edició del Festival de Sant Sebastià i posteriorment es va poder veure també el inèdit 2021, on va guanyar el Premi del Públic.
Un pacte?
Una promesa màgica i sagrada. Li ofereixo un pacte com aquest a vostè. I vostè m'ha de prometre que sempre confiarà en mi.
Sempre havia somiat en algú que em pogués guiar. Això pot canviar-ho tot, te n'adones? Podré escriure sense tenir remordiments.
Benvingut a Rungstedt Lund.
I del musical, com dèiem, anem a un drama biogràfic d'una part de la vida al voltant d'una escriptora. La pel·lícula és El Pacte, és una producció danesa que ens presenta, com dèiem, una part de la biografia de Karen Blixen. Karen Dinesen, que era el seu nom real, es va casar amb el seu cosí, el baró Brom Blixen Feineke, i amb qui va marxar a Kènia per iniciar la plantació de cafè. Poc després de ser-hi va conèixer un pilot de l'exèrcit britànic establert a Kènia, va viure una relació que va acabar amb divorci amb el marit, i quan les coses van començar a malament en el negoci, en la plantació pels preus, Karen va tornar al seu país natal, Dinamarca. Ella ja havia publicat alguns treballs i recull totes aquestes experiències que hem explicat fins aquí en l'obra Memòries d'Àfrica, que la va catapultar internacionalment.
Fins aquí el que seria el personatge, però què ens presenta la pel·lícula El Pacte? Doncs ens hem de situar a finals dels anys 40, Karen Blixen té 63 anys, està al cim de la seva carrera i sona fins i tot per ser el proper Premi Nobel de Literatura. Fa anys que ha tornat d'Àfrica, deixant l'amor de la seva vida i s'ha reinventat. Però la seva vida trontollarà quan coneix un poeta de tan sols 30 anys, el qui promet una carrera de fama si a canvi, i aquí hi ha El Pacte, l'obeix incondicionalment. El director és Billy August, que va debutar el 1993 amb Zappa i després faria Pell, El Conquistador, La Casa de los Espíritus, Los Miserables o El Soldado Perdido, entre moltes altres. En el repartiment tenim a Bert Newman, a Simon Benbegert i a Stakamma August, entre d'altres.
Susana Lázaro.
Sí.
Le llamo del Hospital San Gabriel de Madrid. Su abuela ha sufrido un accidente y la hemos ingresado. Como usted es el único familiar que consta, sí necesitaríamos que viniese cuanto antes.
Claro, claro, por supuesto. Gracias.
Desde ese momento, su abuela es una persona parcialmente dependiente. Necesitará ayuda para muchas cosas.
Pero puede mejorar.
No.
L'abuela ens arriba a la darrera producció de Paco Plaza. És una pel·lícula que es va presentar al darrer festival de Sitges. En Jordi l'ha vist, Jordi? O deia, fa una mica de por, tu em deies...
Sí. L'hem vista no tanta com semblaria. No.
Com sembla el tràiler, ja hem dit sempre que podríem fer un especial dels tràilers, que a vegades ho expliquen massa, o expliquen massa poc, o expliquen el que no haurien d'explicar. Però bé, el cas és que Plaza és un convidat, un director molt habitual convidat al certamen. El guió hem de dir que és de Carlos Bermud, que també ha dirigit treballs com Magical Girl o Quién te cantará, i tant un com altre, guionista i director, estan convençuts que un gènere com és el del terror també permet plantejar grans debats de la societat. Aquí es tracta precisament de parlar d'una de les facetes que més terror produeix a molts mortals i a moltes persones, com és precisament la bellesa, en ve baixa. Malgrat tot, no és un producte de grans girs de guió ni d'ensurts, però és un bon exercici de direcció i de personatges que volen fugir de la destrucció.
Deixa'm dir que a alguns la bellesa en ve alta també els hi pot provocar terror en certs aspectes.
Certament.
Es dona la curiositat que fa 4 anys, justament després de la darrera estrena de Paco Plaza, que era Verònica, l'any 2017, recordem-ho, també en aquesta pel·lícula descobreix una nova intèrpret. En aquell cas va ser Sandra Escacena i ara fa el mateix amb Almudena Amor, que debuta amb aquesta pel·lícula. Al seu costat hi trobem a Chacha Guan i Vera Valdez, entre altres. L'argument, ho hem pogut escoltar una mica, ens presenta Susana, que deixa la seva vida a París per tornar a Madrid perquè la seva àvia ha patit un vessament cerebral i no té cap més familiar. Ella el que intentarà, Susana, és intentar trobar algú perquè tingui cura de l'àvia, però les coses es complicaran. Com hem dit, Paco Plaza és el director, va debutar amb El Segundo Nombre el 2002 i després faria pel·lícules com Roma Santa, la saga Rec, bona part d'ella al costat de Jaume Balagueró, Verònica i Quien ayer romata, entre d'altres. I també ha fet sèries de televisió com El Ministerio del Tiempo o Històries para no dormir.
Todos tenemos nuestra propia historia, pero lo que hace que cada una sea diferente no es cómo terminan, sino el lugar donde comienzan.
¡Bari!
¡Santo Dios!
Mi madre dice que si nos vamos a Inglaterra, no nos entenderán al hablar.
Si no pueden entenderte, es porque no te escuchan. Tú sabes quién eres, ¿verdad?
Eres buddy de Belfast, donde todos te conocen.
Efectivament, ja heu pogut escoltar, és una pel·lícula esperada, publicitada, molt anunciada i d'aquelles que ja sonen com a una de les grans estrenes de l'any. De fet, també per guanyar premis importants properament. D'entrada ha guanyat el Festival de Toronto, l'Institut de Cinema Americà o els Premis de la Crítica i als Globus d'Or va guanyar el premi al millor guió. Dir que el guió i la direcció són de Kenneth Branagh i que suposa el novè treball on fa aquestes dues funcions. La pel·lícula està rodada en blanc i negre, en part de la pel·lícula és en blanc i negre, i significa un homenatge a la seva infantesa, la seva família, evidentment la seva Irlanda natal, en el que seria una mena de memòries portades a la pantalla. No vol grans pretensions, ja ho ha dit en alguna entrevista, no vol donar solucions ni respostes encertades ni creure que té la veritat, sinó que el que fa és una perspectiva escèptica, en algun moment irònica, envoltada de molta sensibilitat i emoció i sobretot, també tingueu en compte, d'una gran, gran banda sonora.
La pel·lícula ens narra la història d'un nen que viurà l'ambient tumultuós i violent de la Irlanda de finals dels anys 60. Ell és en Buddy, que és l'alter ego de Branagh, que viatjarà entre canvis culturals, violències sectàries i que intentarà superar-ho somiant un futur diferent al costat dels seus pares i dels seus avis. En el repartiment hi tenim a Caitriona Balfe, a Judi Dench, Jamie Dornan i Ciaran Hinds, entre d'altres, i el director, com hem dit, és Kenneth Branagh, que va debutar com a director amb Enrique Quinto. De fet, ell el teníem associat com a actor i és d'aquests actors que el passà a dirigir, tot i que ell havia fet molt teatre també abans, les seves pel·lícules, ara veureu altres títols sota la seva direcció, han tingut molt èxit. Els Amics de Peter, Molt soroll per no res, Hamlet, La flauta màgica, Thor y Asesinato en el Orient Express.
Vegem, doncs, com queda la cartellera després d'aquestes quatre estrenes que hem comentat. Hi han tres doblets, Cantadors amb Agente 355, Spider-Man No Way Home amb Scream i, per últim, dues de les estrenes, El Pacte i No Somos Nada. Les altres quatre sales tenen el mateix títol en totes les seves sessions, són les dues restants estrenes, L'Abuela i Belfast, i, per últim, dues més amb El Callejón de las Almas Perdidas i El Método Williams.
Anoteu també que el proper dijous tenim Òpera als Cines Olot. En aquesta ocasió podrem gaudir de Les noces de Figaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, on s'analitza amb humor i melancolia les relacions amoroses entre amos i criats, així com també els abusos i manipulacions del poder. Sota la direcció de Gustavo Dudamel, la sessió comença a 7:45 del vespre, té una durada de 220 minuts, és una mica llargueta, i es podrà veure en directe des del Palau Garnier de París. I, per últim, anoteu que el proper dijous 3 de febrer la pel·lícula que podrem veure en versió original serà El Callejón de las Almas Perdidas.
Fes que ells treballin, mentre tu gaudeixes dels teus moments. Tots els electrodomèstics per la teva llar a Euronics Bazar Canàries, al carrer Antoni Llopis 10 d'Olot. Diàlegs perduts.
A mí no me incumbe el tono general de esta correspondencia, solo el de una carta determinada. Max, amor mío, ha sucedido una cosa extraordinaria. Creo que todas nuestras dificultades han terminado.
Me niego a seguir escuchando esa sarta de mentiras. Esa carta está falsificada. Ese ni siquiera es mi papel.
No.
No. Siempre escribo mis cartas en papel azul con mis iniciales.
Algo así.
Acabem d'escoltar un segon diàleg de la pel·lícula que heu d'endevinar avui. Afegim-hi ara una nova informació.
Segona pista. Va tenir 6 nominacions als Oscars, 5 als Globus d'Or i una als Premis BAFTA. Malgrat no guanyar només que el d'actriu secundària als Globus d'Or, és una obra mestra del director i una classe magistral de muntatge.
Doncs vinga, anem a bufar les espelmes d'avui amb un actor que el proper diumenge compleix 58 anys d'edat.
Christian Charles Phillips Bale, conegut artísticament com Christian Bale, neix el 30 de gener de 1974 a Gales, Gran Bretanya. fill d'un pilot d'aviació i una ballarina de circ, és el petit de quatre germans. Després de viure a Portugal i Anglaterra, a principi dels 90, s'estableix als Estats Units, on conviu amb el seu pare, acabat de divorciar.
Però abans d'aquest trasllat, Bale ja havia fet els primers passos a l'escenari. Concretament, l'any 1984, debuta en un teatre representant l'obra de Nerd. El seu company de repartiment és un encara desconegut Rowan Atkinson, posteriorment famós pel seu personatge còmic de Mr. Bean.
Ya no puedo recordar cómo son mis padres. Jugábamos al bridge con mi madre en su habitación. Se cepillaba el pelo y yo la miraba. Tenía el pelo oscuro.
L'any 1987, amb tan sols 13 anys d'edat, interpreta la pel·lícula El Imperio del Sol, que escoltàvem, de Steven Spielberg. Posteriorment, se li ofereixen treballs a Enrique V de Kenneth Branagh, La Isla del Tesoro, Rebeldes del Swing o Mujercitas de Gilliam Armstrong. El progrés d'actor infantil a adult resulta meteòric.
Concebuda la seva com una carrera per etapes, la següent també va ser tot un èxit. Retrato de una dama, de Jane Campion, Velvet Goldmine, de Todd Haynes, Shaft, de John Singleton o American Psycho eren alguns dels títols que el van consolidar com el gran actor que és avui.
Arvidén, no ha llegado a su casa.
Claro que no.
Dime, ¿qué le has hecho?
¿Yo? ¿No me he movido de aquí? ¿Con quién lo dejó? ¿Con los suyos? Suponiendo, claro, que sigan trabajando para usted y no para Maroni. Le deprime, comisario.
El Maquinista, Batman Begins i El Truco Final no fan més que confirmar la seva trajectòria. L'any 2008, i sota la direcció de Christopher Nolan, interpreta El Caballero Oscuro. Quatre anys després faria El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. I ara el western, amb El Tren de les 3:10, comparteix pantalla amb Russell Crowe.
És l'inici d'una altra etapa de títols molt taquillers, com Terminator Salvation, quarta entrega de la saga Terminator, i Enemigos Públicos amb Johnny Depp. I els esperats reconeixements, un Oscar i un Globus d'Or com a millor actor secundari per la pel·lícula de boxa The Fighter l'any 2010.
Encara la darrera dècada fent d'estafador a la gran estafa americana, de Moisès en l'èpica bíblica Èxodus, i s'anticipa a la bombolla immobiliària i a la crisi financera amb La Gran Apuesta. L'any 2018 estrena El Vicio del Poder de Dick Cheney. Per aquest paper, Bale guanya el Globus d'Or com a millor actor protagonista en una comèdia o musical i és candidat als Premis Oscar.
Imagina que Henry Ford II quisiera fabricar el mejor coche de carreras de la historia para ganar las 24 horas de Le Mans. ¿Qué necesitaría?
Algo que el dinero no puede comprar.
La velocidad se compra.
No se trata de velocidad. Necesitaría un piloto magistral al volante, como Ken Miles.
No me fío ni un pelo de él.
Dicen que es difícil.
No, no, Ken es un corderito.
Oh, the sun's gonna shine. El seu darrer treball el trobem interpretant un pilot de carreres alemany 66 del 2019, al costat de Matt Damon. Però per aquest 2022 té en projecte la participació a 4 títols. Esperem que es converteixin tots en realitat. De moment, però, diumenge cal bufar aquestes 58 espelmes que avui hem volgut celebrar per molts anys.
El Quadern Crític.
I ara és el moment de la crítica d'una de les pel·lícules que no és novetat de la setmana, però que també podem veure al cinema Olot.
La darrera producció de Guillermo del Toro, El Callejón de las Almas Perdidas, significa la segona adaptació de la novel·la original del mateix títol, escrita per William Lindsay Gresham, després que el director Edmund Goulding ja ho fes l'any 1947. Aquest és un detall que cal tenir en compte perquè, com el propi d'autor s'ha afanyat a explicar, l'estrena d'ara no es tracta d'un remei de l'anterior, sinó una nova lectura del llibre original. I no li falta raó, la té amb el que això representa de virtuts i defectes. És veritat que al metratge li sobren força minuts. La història queda molt marcadament dividida en dos o tres episodis i el món fantàstic, el que ens té acostumats, se les ha de veure per conviure amb els estereotips propis del cinema negre. Però Guillermo del Toro, una vegada més, surt guanyador en tots els terrenys. El Callejón de las Almas Perdidas ens ofereix un bon exercici de muntatge i fotografia, un guió exquisit i unes interpretacions de molta alçada. I això, en els temps que corren, no és poc. En definitiva, una pel·lícula que no us l'heu de perdre.
Puntuació?
3.5/5.
Diàlegs perduts.
No creía que los ingleses pudieran excitarse tanto, sobre todo en un sitio público.
Me excuso en nombre de mis compatriotas.
Pues igual, no me importa que me insulten, no me empujen ni que me peguen siquiera. Pero me han hecho una carrera en mi único par de medias.
Por si lo ignora, el reglamento prohíbe en nuestras prisiones las medias de seda.
¿Prisiones? ¿Voy a ir a la cárcel?
Ya ha oído al juez, será con toda certeza acusada de perjurio, la juzgarán y cumplirá condena.
Doncs ja ho veieu, hem sentit el tercer tall del joc de les pel·lícules d'avui. Només ens queda encertar el títol, però per fer-ho, per si de cas, poder necessitar una última pista.
Va, vinga, tercera i última pista. El final de la pel·lícula va ser tot un secret. El director no va enviar les 10 últimes pàgines del guió a cap dels actors ni actrius. Als cinemes, una veu en off demanava que ningú dels espectadors expliqués aquest final a aquells que encara no haguessin vist la pel·lícula.
I anem ja per l'apartat d'actualitat, les notícies que en diem, aquests comentaris sobre les darreres novetats del món del cinema. Ja tenim nominacions als Gaudí 2022, en parlarem en detall amb altres programes perquè no són fins al 6 de març, però una primera aproximació a aquesta cerimònia que tindrà lloc a la Sala Obau del Museu Nacional d'Història de Catalunya, on 22 guardons de l'Acadèmia se'ls hauran de repartir 53 produccions que han estat nominades. 22 han estat rodades en català, 29 en altres llengües, de les quals 25 eren el castellà, i dues sense diàlegs. Les més nominades de totes, Les Lleis de la Frontera, amb 13 nominacions, El ventre del mar amb 12, Libertat amb 11, Mediterrani amb 10 i 6 dies corrents amb 9.
En el terreny interpretatiu, com a millor protagonista masculí, tenim a Roger Casamajor per El ventre del mar, Chechu Salgado per Les Leyes de la Frontera, Mohamed Mellali per 6 dies corrents i Eduard Fernández per Mediterrani. I per altra banda, com a millor protagonista femenina, han estat nominades Vicky Luengo per Chavales, Begoña Vargas per Les Leyes de la Frontera, Maria Morera per Libertad i Marta Nieto per 3.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, anem encarant aquesta part última i final del programa. La setmana que ve us avancem, novetats a les plataformes per veure cinema des de casa i una vegada més, tres raons importants per veure un dels grans títols de tota la història del cinema.
Abans, però, també la solució als diàlegs perduts.
Ara.
A veure si heu endevinat la pel·lícula que us proposàvem. Es tractava de Testigo de Cargo, estrenada l'any 1957 i dirigida per Billy Wilder.
Si us sembla, doncs, anem a regalar entrades. Ja us hem dit i us comentàvem que havíem demanat en el concurs de la setmana passada de quin esportista... L'excusa era l'estrena del Método Williams i la pregunta era de quin esportista en voldríeu veure un biòpic, conèixer tota la seva biografia.
Hem rebut més de 60 respostes encertades i hem de dir que, evidentment, han sortit esportistes de tot tipus, món del bàsquet, del futbol, també d'altres disciplines no tan conegudes, cosa que està molt bé. D'entre totes les respostes que evidentment eren correctes, s'emporta les dues entrades gentilesa del Cinema Olot, la Consol Garcia, que ha participat via Facebook, i ella ens ha dit de Simone Biles, admirable la seva feina i la valentia de denunciar els abusos.
I si us sembla, llancem la pregunta per la setmana que ve. També tenim amb l'excusa d'una estrena d'aquesta setmana. La pregunta és pel·lícules protagonitzades per persones de la tercera edat. L'excusa és l'estrena de l'abuela. Doncs pel·lícules que els seus protagonistes principals siguin gent d'una edat molt avançada.
N'hi ha forces, eh? Teniu on triar i remenar. Ja sabeu que podeu participar a través del Facebook i d'Instagram de Radio Olot.
Nosaltres no som de la tercera edat, però tenim una edat molt avançada en això d'explicar pel·lícules i d'explicar cinema, perquè cada divendres ho fem aquí a Sessió Contínua.
Que passeu un fantàstic cap de setmana. Think about it every time I think about it, can't stop thinking.